Els òrgans de govern, aquí o en el següent? O al precs i preguntes? I passem al punt número 25, de precs i preguntes i interpel·lacions. Comencem pel senyor Ramon Gutiérrez.
Encara no m'he acostumat a aquest punt raro que hi ha aquí al mig. Jo volia preguntar a l'equip de govern quin seguiment fan de les mocions aprovades en el ple municipal. Hi ha concretament dues mocions que ens afecten al nostre grup, que és una que s'ha aprovat el mes de juliol sobre les ombres a les escoles i la climatització, que deia que el primer trimestre de 2024 hi hauria elaborat un pla que, amb els terminis que fos necessari, però almenys tenir clar quines eren les inversions que s'havien de fer i tal, i també marcava que en el plaç d'un any, que ara ens queden uns mesos aquí, tindríem climatitzades les escoles bressol. Després també hi havia una altra moció sobre el pla d'equipaments que ja ha sortit en aquest ple, on es deia que es constituiria una comissió per a començar a elaborar-lo, amb la participació de tots els partits presents en el ple. Aquesta comissió tampoc s'ha constituït. Llavors, això, repeteixo, la meva pregunta seria si es fa seguiment de les mocions, qui ho està fent, i si hi ha, i què hem de fer, diguéssim, l'oposició perquè es garanteixi l'aprovació d'aquelles mocions que presentem i que s'aproven en el ple. Gràcies.
Gràcies. Sobre el tema aquest concret de la moció de les ombres, la senyora Cristina Paraire.
El seguiment de les mocions, nosaltres vam aprendre en el mandat anterior que les mocions no s'han de complir, que són intencions polítiques. Dit això, ho dic perquè com que ja va fer a final del seu mandat una moció pel compliment de les mocions, me'n recordo perfectament, el que nosaltres vam aprendre ara aquests 4 anys era això. Llavors, dit això, estem treballant amb el que aprovem, doncs, dur-ho a terme i complir-ho. I en el tema de les ombres sap que ho estem treballant. Li vaig dir jo l'altre dia quan ens vam veure. Li vaig dir. No sap el detall, és cert, però ho estem treballant i donarem les explicacions com vaig dir que faríem.
Gràcies. Alguna pregunta més?
Sí, en rèplica això, és a dir, efectivament en l'últim mandat que jo era regidor vam presentar una moció sobre el compliment de les mocions, sembla molt fort que vostè digui això. Avui ja és l'enèsima vegada, i passa sempre en aquest ple, que em retreu a mi coses de l'antic equip de govern quan jo no hi era. Avui ja ho ha fet uns quants cops, ara m'ho ha tornat a fer. Però ja l'anuncio que en el proper ple tornarem a presentar aquesta moció sobre el compliment de les mocions, perquè crec que és flagrant que es tracti d'aquesta manera a l'oposició.
Senyora Cristina Paraire.
Jo no crec que l'hagi de tornar a presentar, perquè li he dit que les compliríem. No, perdoni. Jo no li he dit el que vostè està dient. Jo li he dit que les compliríem, però vostè ha dit quin seguiment es fa. Jo li he dit, no, a vostè atacant-lo, perdoni si s'han atacat per les meves intervencions, no era la meva intenció en cap moment de les meves intervencions. Jo li he explicat el que havia sigut. Dit això, el que havia estat aquests últims 4 anys. Dit això, li he dit que nosaltres faríem seguiment.
Gràcies. Senyora Aina Balada.
Sí, gràcies. L'equip olímpic La Floresta ens ha comentat que un dels seus entrenaments no el poden dur a terme al poliesportiu de La Floresta i que l'Ajuntament els assigna la pista coberta de les Planes. Sabem de la manca d'equipaments esportius públics derivats de la falta de plantejament, però no entenem quin sentit té desplaçar 2 clubs quan es podria solucionar només desplaçant-ne un, i ens agradaria que ens ho poguessin explicar. També en la vista de les instal·lacions esportives de La Floresta vam poder apreciar una falta de manteniment bastant preocupant, il·luminació deficient, vestidors tancats durant mesos per culpa d'un pany espaiat, i entenem que això és un prec de, sisplau, que es fiquin els mitjans perquè aquesta zona esportiva sigui mínimament digna. I la segona pregunta és que ens ha arribat que des de l'equip de govern està anunciant a veïns i veïnes que accions aprovades per anteriors edicions de pressupostos participatius no tenen partida assignada. Nosaltres no sabem si això és cert, volem preguntar si aquesta qüestió és certa i si és el cas, en quins projecte, de quins projectes estem parlant. Gràcies.
Gràcies per la primera pregunta, la senyora Núria Escamilla, regidora d'Esports.
Bona tarda, senyora Aina Balada. Efectivament, som conscients perfectament que l'Olímpic, en el repartiment de distribució dels equipaments donada pel mandat passat, quan vam arribar nosaltres, estava ja gestionada d'aquesta manera. Vam estar treballant amb ells per veure de quina manera es podia minimitzar el cop per ells i, de fet, finalment vam poder parlar amb ells i vam canviar un dia d'entrenament per afavorir-los amb ells en lloc d'un dijous o un divendres. Per tant, som plenament conscients d'això. L'únic que cosa que en aquest curs no es podrà dur a terme perquè el repartiment ja estava fet, ara que ara el proper curs esportiu es tindrà en compte. Estem treballant ja sobre els criteris de repartiment. Suposo que a principis de març els clubs ja sabran sobre quins criteris podrem repartir els equipaments i ho estem treballant el més aviat possible perquè no hi hagi problemes com aquests. Per altra part, també som conscients del govern que la zona esportiva necessita un manteniment, que falta acabar-ho i precisament hem aprovat poder arranjar el tancament i la platja de la piscina de la Floresta que està en aquell conjunt i que estava molt malmès i això es podrà dur a terme. I les altres ens posarem en contacte amb ells, per tant, de poder fer el manteniment perquè puguin usar els vestidors correctament. Gràcies.
Gràcies. La segona pregunta, el regidor de Participació, senyor Francesc Duc.
A veure, el tema... Bueno, si voleu fem-ho compartit. Bueno, començo jo i si en cas el tinent d'alcaldia d'Economia també ens acaba de comentar. Des de Participació el punt que estem és això, estem pendents una mica del tancament de números de per part de l'Ajuntament i en aquest sentit el que sí que estem fent és avançar en tot el que podem, tenim tots els projectes, tenim els tècnics necessaris per tirar endavant amb tots els pressupostos que van sortir de l'última convocatòria, diguéssim, i per tant això, esperant que en el moment que hi hagin diners evidentment es puguin dotar i tirar endavant. No sé si en Carles vol dir afegir alguna cosa.
Senyor Carles Brugaroles.
Gràcies. No sé si tirar la gerra d'aigua freda o no. No, a veure, la realitat és la que és. Jo crec que recordareu el ple del mes de novembre vam fer una modificació del pressupost molt gran, que va desconsignar moltíssimes partides que estaven al pressupost del 2023 per poder dotar-ne d'altres que eren imprescindibles per sostenir el mínim vital de l'Ajuntament amb el que restava d'any i durant 2024. I entre aquestes moltíssimes partides n'hi havia algunes que vam estar dialogant amb la regidoria, amb el regidor de Participació, amb en Francesc i altres persones, no? Per dir, escolta, hem de dirimir què és el que és imprescindible ara, què és el que es pot posposar una miqueta, perquè la situació és la que és. Una miqueta o no, ja veurem. La situació és la que és i han de passar moltes coses perquè tot vagi bé i efectivament podem reprendre el ritme tal com jo crec que totes i tots voldríem. Però la situació és molt difícil i la tenim orientada i sabem què hem de fer. Però està molt complicada, per tant, jo crec que no s'ha escapat de la lògica i del context el fet que hi hagi això, hi hagi diversos projectes, diverses partides, entre d'elles algunes de Participació Ciutadana, que han patit aquesta situació, que les tenim ben anotades amb la intenció de tornar-les a dotar el més aviat possible.
Gràcies. Alguna intervenció? Grup municipal de Vox, senyor Jordi Grado.
Gràcies. Veïns i veïnes de Volpelleres ens han demanat que els traslladem un prec. Si us plau, us voldríem demanar que posin papereres a la zona que va des de dalt de tot del mercat de Volpelleres, al carrer Antoni Vell i al Mercadona, fins a l'estació de Volpelleres, que després va cap amunt, cap a aquella rotonda. Tota aquella zona que és molt gran i molt transitada per persones que utilitzen el transport públic i gent que va al mercat, no n'hi ha. Tota aquella baixada no n'hi ha, ni a la pujada tampoc, no n'hi ha cap. Trobes els contenidors, això sí, eh? Però de papereres no. I en el carrer, allà mateix, el carrer Benet Cortada i el que és la plaça del Mercat, que hi ha unes zones lúdiques de jocs infantils, només n'hi ha dues i estan també molt sobre... Bueno, hi ha molta gent sempre jugant allà i fa que les papereres quedin de seguida plenes i saturades. Després, una pregunta. Ens agradaria saber si s'estan fent actuacions preventives de neteja de les zones forestals de Sant Cugat per poder evitar incendis a l'estiu, perquè suposadament estarà tot molt sec, anirem com anirem d'aigua per sufocar incendis, i voldríem saber si hi ha algunes actuacions doncs, preventives. Gràcies.
La primera part de la pregunta, la senyora Cristina Paraire, veïns de Volpelleres, Papereres.
Sí, normalment estem bastant en contacte amb els veïns de Volpelleres últimament. Bueno, ja fa temps, vull dir que miro, revisem això. Nosaltres intentem anar col·locant menys papereres, que en tenim més de 2.500, perquè clar, cada paperera s'ha de recollir i bueno, doncs és tot d'elements que hi ha a la via pública que si no calen, no calen, però si calen les posem, o sigui que ho reviso. I l'altre tema, vols...
No, bueno, de fet, em sembla que vam explicar fa un parell de comissions informatives o tres que s'havia aprovat un contracte per la neteja de franges forestals, per la neteja de corriols, per la neteja de petits de rieres, etc. No? El que passa que potser una mica endarrerit i amb això potser té raó, però que està en marxa segur que sí.
Gràcies. Seguim intervencions. Senyor Marcos Rodríguez, a Vox.
Sí, gràcies. Fa molts mesos nosaltres vam preguntar per al tema de la Creu del Terme i l'altre dia es va donar una informació a la companya d'Aina de Podem i em sembla que vaig sentir que ja estava reparada però que no hi havia pressupost per fer la tanca que es té que posar al voltant. I bueno, des d'aquí voldríem fer una miqueta, no sé si ho vaig entendre bé, que no hi ha pressupost per posar la tanca que es té que posar al voltant de la Creu del Terme, doncs, bueno, d'aquí voldríem fer una miqueta de força per prescindir de partides exteriors, no? De cooperació exterior, de terratèmol del Marroc, de Welcome Refugees, i perquè aquest estalvi per aquestes partides es pugui treure una miqueta o el que calgui per posar la Creu del Terme. I després volia aprofitar també aquest moment per reivindicar una miqueta les instal·lacions esportives per al primer equip de futbol de Valdoreix. I voldríem preguntar al govern si està treballant, si està parlant amb l'equip de Valdoreix per posar en marxa o per iniciar un projecte. No sé si hi ha algun projecte iniciat o hi ha unes converses o hi ha un plan una miqueta posat en marxa. Gràcies.
Gràcies. Crec que per contestar les dues preguntes, sí. La senyora Núria Escamella, regidora d'Esports.
En quant al primer punt de la Creu del Terme, ja li puc avançar que molt breument tindreu notícies i que seran positives. Val? I en quant al segon punt, crec que s'està debatent aquest tema amb la MD de Valldoreix, que crec que és amb qui toca debatre el tema del camp de futbol de Valldoreix. Crec que és així, eh? Perquè nosaltres no tenim competència amb el camp de futbol de Valldoreix i crec que l'MD justament està debatint sobre aquest tema. Igualment ens informarem i valorarem, però jo, vamos, posaria la mà al foc que és així, d'acord?
Gràcies. Per part del grup municipal de la CUP, la senyora Ariadna Sierra.
Sí, jo volia fer la consulta de quin és l'estat de... Bueno, en quin estat es troba el concurs per la nova plaça de direcció del Teatre Auditori, si hi ha novetats, i si és així, si també es podria compartir en aquest sentit a la comissió informativa que pertoqui els detalls d'aquest concurs, de l'estat, i també de les característiques que contempli el concurs.
D'acord, entenc que voldrà la resposta en comissió informativa, o la vol ara? Senyora Núria Escamilla.
Encara s'estan redactant els plecs, diguem, i en quant no tinguem, òbviament, és una plaça pública, per tant, haurà d'estar exposada i requerirà doncs, dels protocols que solen realitzar per aquest tipus de plaça. Per tant, estarà vostè molt ben informada.
Gràcies, senyor Marcos Simarro.
Gràcies. Jo tinc un parell de qüestions. La primera és en relació al camp de futbol de Volpelleres, que s'ha tornat a convertir en un aparcament. Segons hem pogut saber, la planificació preveu que sigui una zona d'equipaments comunitaris i dotacions, i aquí s'inclouen equipaments esportius, recreatius, evidentment dins d'una altra gran quantitat d'opcions. Llavors, una mica és fer el prec de si aquesta és reversible, aquesta decisió, i la pregunta és si hi ha algun acord explícit amb la zona del Mercantic per l'ús els caps de setmana com a aparcament de cotxes d'aquesta zona. Nosaltres pensem que podia tenir sentit mantenir un espai de lleure al barri. I la següent pregunta, que anava una mica en relació a allò de les compliments de les mocions que abans preguntava en Ramon Gutiérrez, era sobre si hi havia hagut avenços en relació a la moció aprovada per regular l'habitatge d'ús residencial i de temporada, amb unes esmenes que heu fet des del govern. Llavors, saber una mica si hi havia hagut avenços en aquest sentit i conèixer-los. Gràcies.
Gràcies. La primera pregunta, la senyora Cristina Parera li dona resposta.
Sí, respecte al pàrquing de Víctor Hugo, Víctor Català, és cert, l'hem adequat perquè sigui un ús de pàrquing provisional, temporal. Ens vam trobar que diferents comerciants de la zona, no el Mercantic, com diu vostè, diferents establiments que s'han anat implantant allà, doncs van comentar la manca d'aparcament. Jo entenc que vostès, quan estaven al govern, també eren conscients d'aquesta manca d'aparcament, perquè el que van fer per pal·liar va ser fer un acord a través de Promusa per poder, i pagàvem l'any 2021 13.500 euros, l'any 2022 28.195 i l'any 2023 26.533 euros, un total d'en aquests tres anys 68.000 euros han pagat, amb un acord perquè es pogués utilitzar el pàrquing del Mercadona, no sé ara com es diu, si no, del mercat, perquè es pogués utilitzar els caps de setmana. També es va fer una actuació en el solar del carrer Puig de Rimila, que es va fer un asfaltat, que em sembla que va costar 18.000 euros també per poder fer una bossa d'aparcament allà. Vull dir que ja em sembla bé, no ho dic malament, però vull dir que hi ha una pressió o una manca d'aparcament amb tot el que s'ha anat desenvolupant allà. En aquest cas, nosaltres ara ens vam trobar que el mes de desembre s'acabava aquest acord amb Promusa i que no teníem per poder, en el pressupost de cara a aquest any, doncs aquests 28.000 euros que ens costaria. Mentre estem informant-nos sobre el tema, també se'ns va comentar que s'estava preparant com una addenda per utilitzar també el pàrquing en superfície que hi ha davant del mercat, el que és pàrquing, val? Però que al final no es va arribar a signar. Llavors, en aquests moments que ens trobem? Que l'1 de gener es va acabar aquest acord amb Promusa, que no hem fet la renovació. També ens hem trobat que en el solar de Puig de Rimila s'està executant una obra amb el que queda un quart de l'aparcament que hi ha en aquests moments per l'acumulació d'obra del que hi havia allà, i el que vam fer és fer aquesta adequació temporal, provisional, mentre estem analitzant aparcaments de la zona, si podem senyalitzar millor, i d'una cosa totalment provisional, amb un horari que vam pensar el més acotat possible, també perquè no ens costés més despesa a l'Ajuntament, de poder aprofitar recursos que tenim a l'hora de l'obertura i a l'hora de la tancada. Tot això ho hem fet amb un informe tècnic jurídic, un informe de compatibilitat urbanística i amb un decret. Per tant, crec que no sé, és la decisió que hem pres per intentar solventar provisionalment aquesta mancança, que jo crec que vostès també van reconèixer, d'aparcament que hi ha en aquesta zona, mentre no estem pensant a veure quins altres espais podem podem adequar. I ja li dic que no és només per un establiment, sinó és tot el que s'ha anat desenvolupant en aquests anys en aquella illa que saben vostès que és problemàtica. Gràcies.
Gràcies. Sí, sí, endavant, senyor Simarro.
No, gràcies per l'explicació. Si jo del mercantil ho comentava perquè hi ha un cartell que senyalitza que anar cap allà, que jo entenc que evidentment si hi ha un problema d'aparcament, doncs per la gent que s'hi desplaça és lògic ordenar-ho, eh? Però també hi ha algun treballador que ordena una mica a tota aquella zona, llavors per això preguntava, hi ha algun acord explícit o no amb algun comerç o simplement és una valoració de deixar evidentment d'aquestes alternatives amb Promusa o amb d'altres, i l'altre si podem tenir accés a aquests informes dels quals, diguem-ne, heu acabat prenent aquesta decisió. Gràcies.
Gràcies. La segona part de la pregunta, el senyor Francesc Duc.
Molt bé, gràcies. Des de l'àmbit d'habitatge, doncs, evidentment, seguim treballant amb tots els fronts que tenim oberts, que són molts i que ja ho hem explicat en diverses ocasions. En tot cas, recordem que amb el tema d'allotjaments turístics doncs ha aparegut també una nova llei de la Generalitat, que en aquest sentit sí que estem mirant, com que aquí a Sant Coall ja havíem fet la modificació del planejament corresponent per regular aquest ús, doncs estem mirant realment quines implicacions tenen, val? Perquè hi ha algun punt doncs, que podria arribar a ser contrari, per tant estem analitzant jurídicament la seva aplicació. I això per una banda, i després per altra banda tot el tema que va aparèixer de la lloguer d'habitacions, que li dèiem, o lloguer de temporada, doncs bueno, estem treballant amb un document que no puc explicar perquè també són temes que requereixen una certa confidencialitat, però estem treballant, diguéssim, per tal d'avançar en la regulació en aquest camp, i sí que tenim inclús previst, doncs tenim agendades reunions també tant amb l'àrea metropolitana com amb la Secretaria de la Generalitat d'Habitatge, doncs per acabar de consensuar l'estratègia millor per fer front a aquests temes, que entenem també, com es va explicar en algun moment, que és una problemàtica que va més enllà de Sant Cugat, i per tant pensem que la solució també doncs seria convenient que vingués des d'un àmbit superior. En tot cas, això, en el moment que tinguem detalls o puguem explicar doncs més coses, doncs evidentment ho traslladarem. Gràcies.
Gràcies. Senyora Estrella Saranova, del Partit Popular.
Moltes gràcies. Tinc dues preguntes. La primera seria dirigida a la senyora Esther Madrona. Tal com vàrem parlar a l'inici del mandat, el tema del pla estratègic dels mercats que estàvem treballant. Entenc que a dia d'avui, no, que ja estem al mes de febrer, quasi arribant al març, potser ja ens pot avançar una mica en quina situació està, que inclús podria convocar alguna reunió amb els grups municipals per també saber com s'ha avançat, perquè, evidentment, com tots sabem, hi ha mercats que estan vivint una situació una mica complicada i que és l'hora, no?, que els hi puguem donar aquest recolzament i puguem fer que millorin la situació de les parades. Després, una altra pregunta, aquests dies, jo crec que és per la senyora Núria Escamilla, però si m'equivoco ja m'ho direu. Aquests dies ens hem assabentat que la Biblioteca Municipal de Mirassol està tancant els dimarts per la tarda per falta de personal i que fins nou avís no se sabrà quan torna a obrir els dimarts a la tarda. Aquesta biblioteca ja no obre a horari complet, ja no obre tots els matins i totes les tardes, no? Amb la qual cosa, tancar una tarda a la setmana afecta els, no?, els estudiants, els joves, perquè de fet les biblioteques estan plenes i les visites estan plenes, no? Arrel d'això, ens hem adonat també que tenim la biblioteca de Bullpalleres, que la seva situació habitual és de no obertura a horari complet. Però després tenim la de Valldoreix, que ja sóc, que no és cosa nova, nostra, no? Però a moda d'exemple, està oberta a horari complet. Jo crec que els veïns de Bullpalleres i de Mirassol, no?, desitjarien també tenir una biblioteca a horari complet, que els hi donés el servei. Moltes gràcies.
Gràcies. La primera pregunta, la senyora Esther Madrona.
Sí, gràcies. La veritat és que sí que hem anat fent alguns passos i és cert que potser no hem tingut l'oportunitat de compartir-los encara que sigui a la comissió informativa. Faig un parell de, o tres, de fet, pinzellades molt ràpides d'algunes coretes que ja hem fet i en tot cas ens podem trobar un dia i parlar del que sigui necessari. Hem fet un primer estudi d'hàbits de consum i mercat a l'entorn, no només al mercat sinó de tot el barri de Bullpalleres, un estudi que just em va arribar fa una setmana, com aquell que diu, no he tingut temps de mirar-lo en profunditat i per tant no he tingut temps ni de fer el retorn a les pròpies persones que hi van participar. Això en primer lloc. En segon lloc, i una mica com a conseqüència d'aquest estudi, hem començat a desenvolupar o començat a redactar un petit pla d'acció per tots els mercats, no només pel mercat de Bullpalleres sinó per tots els mercats, perquè en realitat l'objectiu general que perseguim és aconseguir que tots els mercats de Sant Cugat, tots els mercats municipals de Sant Cugat, doncs, disposin d'un cert moviment i per tant d'una certa xarxa i relació amb la comunitat. Això acabarà desenvolupant-se o acabarà derivant en aquest pla estratègic de mercats que comentàvem. I afegeixo per aquí un parell de coses que també estem fent, que segurament no vam plantejar des d'un bon inici, però són aquelles coses que ens van venint sobrevingudes, que en realitat són positives i acaben enfortint tota aquesta línia d'acció, que és que la Generalitat ha realitzat un pla i un estudi de la gestió dels residus al mercat de Torreblanca. Per tant, aquí també tenim pistes de com seguir millorant en aquest aspecte, no només en aquest mercat, sinó que evidentment pot ser extrapolable en els altres. I també estem aprofitant per fer un estudi en tots els mercats per saber quines accions de manteniment són aquelles que hem de fer amb una mica més de celeritat. Per tant, estem seguint això. En qualsevol cas, en parlem quan sigui necessari.
Gràcies. La segona resposta, la senyora Núria Escamilla.
Sí, les biblioteques també depèn de cultura. Doncs efectivament ens hem vist obligats a haver de fer una modificació de l'horari i reduir la tarda del dimarts perquè hi ha una persona, un treballador que està de baixa i això fa que carregui els altres treballadors en escreix i ens van demanar a nivell provisional fins que no incorporem aquesta persona que està de baixa, busquem substitut, aquest horari provisional que esperem que no es perllongui en excés. Gràcies.
Gràcies, senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. La meva primera pregunta és pel Francesc Duc sobre la compra, l'exercici del dret de tanteig i retracte que van anunciar el mes passat. I ens van enviar, nosaltres vam demanar la informació en el ple i ens van enviar la informació sobre la documentació dels contractes, etc. Fins aquí tot bé. Però nosaltres vam preguntar expressament sobre la situació econòmica a la qual vostè es va referir de les persones que estan llogades allà, en aquest edifici, perquè va dir vostè que s'havia de fer actuacions en aquest sentit, per la vulnerabilitat dels inquilins. No? És el que va dir vostè, per això jo vaig preguntar si tenia vostè dades de la situació econòmica d'aquestes persones. I la resposta va ser que no. Que no tenen dades, vostès me la van enviar, que no tenen cap dada. Llavors, no entenc per què vostè s'ha de preocupar de la situació econòmica d'unes persones de les quals no té cap dada. No sap vostè si guanyen 200.000 euros l'any o no guanya res, o guanyen 30.000 euros l'any. No sap vostè res, però sí que s'ha de preocupar, i ho diu en un ple de Sant Cugat. Jo vull saber per què ens va dir en el seu moment que s'havia de preocupar de la situació de les persones sense tenir cap dada, no? Perquè les vaig preguntar i la resposta és no tenim cap dada econòmica de les persones que estan llogades. I l'altra pregunta és per la regidora Núria Fernández sobre el tema d'aquell episodi anomenat de catalanofòbia en un centre sanitari de Sant Cugat, suposadament, perquè la persona que havia denunciat no havia dit, segons va dir vostè, quin era el centre, no? No havia donat el nom del centre, i vostè va dir que faria les averiguacions que calgués per arribar al fons de la qüestió. Vale, llavors, jo voldria saber si al final aquesta labor de policia lingüística s'ha arribat a fer o no, i quina és la conclusió de tot això, perquè jo li vaig demanar aquesta informació fa un mes i no ens ha dit res. Gràcies.
Sí, primera resposta al senyor Francesc Duc.
Sí, molt bé. A veure, dades econòmiques concretes de cada situació familiar no ho tenim, però sí que tenim un advertiment
deixa'm acabar, sisplau. El que sí que tenim és una informació que ens diuen que les persones que viuen, o una bona part de les persones que viuen en aquest immoble, estan ateses directament per serveis socials. Per tant, sabem, no els números concrets ni els noms, que també no crec que sigui objecte, evidentment, d'aquest ple, de situacions possibles de vulnerabilitat. Val? A partir d'aquí, jo entenc que la proposta va més enllà d'això, i quan es proposa doncs, aquesta compra, precisament és una compra per, una de les coses fonamentals, ampliar el parc d'habitatge de lloguer de Sant Cugat. Més enllà de que, a més, doncs, es dona la casuística concreta de que algunes d'aquestes famílies puguin estar en una situació molt de vulnerabilitat o més enllà. En tot cas, reitero, l'objecte principal és ampliar el parc d'habitatge i després les casuístiques concretes ja es veurà doncs, com es resoldran, tenint en compte doncs, que ja amb la informació que se li va passar doncs, ja va veure que hi ha diversitat de contractes, de terminis i de situacions, i per tant el que vetllem des d'aquí de l'Ajuntament és per assegurar el màxim possible doncs, un habitatge assequible, i per tant no és una operació que es faci per a unes persones concretes, sinó que és una operació que es fa a nivell de ciutat i d'interès de la ciutat. Gràcies.
Sí, la segona pregunta, però abans de que... Sí, vol...
Sí, no, endavant. Pregunta que jo hagués agraït que saber, en el moment que ens envien, es prenen la molèstia de contestar-nos i ens envien la resposta per e-mail, aquesta resposta que ens ha donat avui, i així m'hauria estalviat de preguntar-li, i podria haver preguntat sobre un altre tema, ja que tenia la informació, però bueno, gràcies.
Sí, abans de donar pas a la senyora Fernández, només aclarir una cosa per la gent que es pugui escoltar o seguir aquest ple, que quedi ben clar que no hi ha ni un sol agent de la policia local de Sant Cugat que es dediqui a tasques de policia lingüística, perquè tothom ho sàpiga. Senyora Núria Fernández.
Gràcies. Bueno, jo tampoc soc cap policia lingüístic, vull dir, em dedico a política lingüística, però no soc policia. El dia següent del ple, després de la pregunta, aquesta persona es va posar en contacte via mail amb mi directament, i ja hem estat parlant amb ell diferents vegades per via telefònica. La persona no vol que se li doni el nom, no em permet donar el nom. Ell ha fet les seves oportunes, ha fet les seves denúncies al Col·legi de Metges. Hi ha una denúncia feta al Col·legi de Metges que s'està seguint. Hi ha una denúncia feta a la Generalitat, que també s'està seguint, hi ha un acte oberta, i jo l'únic que faig és que la persona li estic donant, si vol, en aquell moment, sap que ella té el nostre suport a l'hora de si el podem ajudar amb alguna cosa. Però no hem fet de policies, ha sigut totalment el contrari, ha sigut ell que s'ha posat en contacte amb nosaltres i nosaltres hem dit que si vol alguna cosa de l'Ajuntament que compti amb nosaltres.
Gràcies. Sí, senyor Benejam.
Gràcies, però no és el que va dir que faria l'altre dia, Sí, jo si ho hagués dit que faria això l'altre dia o ens ho hagués dit durant el mes, jo m'hauria estalviat avui la pregunta també i hauria pogut preguntar sobre unes altres coses. No? O sigui, jo el que demano és que es resolguin les coses que presentem aquí, perquè per això venim i cobrem, no? I que ens responguin, no? Perquè si no ho hem de tornar a preguntar el ple següent. Doncs, sisplau, que no passi això, no? Que se'ns respongui les coses i que se'ns diguin quan es tenen, no? Perquè amb el Francesc Duc és que ha passat el mateix. Jo avui podria preguntar amb altres temes que ja es podrien...
Vol fer una altra pregunta, senyor Benejam? Vinga, vinga.
Si tinc l'oportunitat, sí. Hi ha un pàrquing al carrer Santa Mònica que abans estava obert, un pàrquing de superfície, que està tancat. No? I jo, en el seu moment, l'anterior mandat, a l'equip de govern va donar explicacions de que no havia pogut arribar a un acord amb el propietari o el que fos, però allò era un pàrquing de zona blava, i allò està tancat i voldria saber si allò es pot tornar a posar en marxa o no, perquè donat el dèficit que acaben de comentar de pàrquings, doncs estaria bé saber què és el que passa amb aquell pàrquing. Gràcies.
Es refereix al pàrquing que hi ha al costat, que veia la zona blava del cap de la mina. Sí. Bueno, senyor Àngel Pedrós li pot contestar, però des del primer dia que estem treballant aquest tema, perquè són tres propietaris diferents, que són els propietaris d'aquest terreny, si vol augmentar sí. Una mica la informació.
Sí, aquí hi ha un tema, hi ha un procés de reparcel·latori urbanístic que encara no està resolt. L'Ajuntament té una finca que es va obtenir per expropiació fa qüestió de 6 mesos, 5 mesos, només arriba al govern. Llavors hi ha dos propietaris més. Aquí s'ha d'iniciar un procés de reparcel·lació per clarificar tota aquesta situació. Aquesta és la resposta.
Ho estem treballant. Senyor Alfredo Bergua.
Sí, dues qüestions. La primera, Hi ha dos projectes en algun calaix de l'Ajuntament, des de fa ja anys, que volem saber si els hi trauran la pols i es veuran a la llum del dia, podem veure la llum algun dia. El projecte de remodelació i cobriment de la pista de Sant Francesc. És un projecte que està en algun calaix de l'Ajuntament. Volem saber si pista de Sant Francesc, al costat, exacte, del barri de Sant Francesc, que ha estat molt mal estat, i vull dir, jo crec que s'hauria de fer algun tipus d'arranjament allà. Nosaltres vam presentar una de les esmenes als pressupostos de l'Ajuntament, en parlàvem d'això, però sé que existeix el projecte i, per tant, a mi m'agradaria saber si algun dia veurà la llum aquest projecte. La segona qüestió, que igual vostès no ho saben, perquè ja és una qüestió de fa molts anys, és que quan es va construir el PAF 3 i es va preveure la construcció d'una nova graderia que doblaria, o no doblaria, augmentaria amb 300 persones la capacitat actual del mateix. I vull saber si també aquest projecte doncs, algun dia veurà la llum. La segona pregunta que tinc és, ja s'ha parlat, vull dir, és una qüestió ja recurrent, avui també n'ha fet referència en Comú Podem, i nosaltres també ho anem dient, i és l'aprovació en el primer ple ordinari del mes de juliol de la moció que va presentar aquest grup municipal respecte a la creació d'una comissió d'equipaments. Vostès, com a govern municipal, reiteradament van dient a la premsa, i ens entenem per mitjans de comunicació en aquest cas, doncs, bueno, doncs tot recuperarem el projecte de la biblioteca, el nou pavelló doncs anirà a la Guinardera, i es van fent anuncis d'equipaments. Escolti, nosaltres ens poden semblar bé, no? Però jo crec que ja toca, i crec que hem tingut ja més de 6 mesos per constituir aquesta comissió, i penso que d'avui ens agradaria que ja se'ns digués una data. Nosaltres volem saber quan pensen constituir aquesta comissió, perquè crec que han tingut temps més que suficient per fer-ho.
Veig que al final ha fet 3 preguntes per això, eh? 3. Pista Sant Francesc?
No, però la primera era doble. Perquè...
No.
Sí, era dos projectes en concret que estan en els calaixos de l'Ajuntament i que afecten equipaments
esportius. Estava justificat el senyor Duro Benejam que li donés una tercera oportunitat. Responem les 3 preguntes. Senyor Núria Escamilla, les 2 primeres.
En quant a les pistes Sant Francesc, ara mateix estem parlant molt a prop amb els veïns respecte a alguns desperfectes que hi ha del tancament i de les reixes que fa que hi hagi pilotes cap als seus jardins. En quant al cobriment, que suposo que vostè es refereix, ara mateix no ho tenim com una prioritat. I en quant al PAP 3, ara mateix tampoc tenim com a prioritat augmentar la graderia. Tot i això, igualment mirarem on estan aquests projectes i li podré donar més resposta i més acurada a la comissió informativa, si li sembla bé.
I la tercera pregunta, no sé si la data li donaran avui mateix, però senyor Àngel Pedrós.
A veure, la intenció és portar al proper ple l'aprovació del projecte de la biblioteca i la nostra intenció també és portar al proper ple l'aprovació de la modificació del planejament per reubicar el PAP 4.
Senyor Carles Guaroles.
La qüestió del pla d'equipaments, a veure, sí que ens sembla que primer era important tenir la liquidació del 23 i el pla de sanejament. El pla econòmic financer a 4 anys vista, com a mínim, no? Que ja, bueno, anem treballant i ja el tindrem aviat. Però, clar, és que si no, si fem una carta als Reis, diguem-ne, que no té compte amb l'empara, no? D'un marc econòmic financer mínimament definit, crec que podríem estar generant expectatives a nosaltres mateixos i sobretot cap enfora que potser no complirem, no? I per tant sí que crec que és una qüestió, ja parlada diverses vegades, que l'hem d'activar i que comencen a donar-se les circumstàncies perquè ho podem plantejar.
Gràcies, senyora Pilar Gorina.
Sí, bona tarda de nou. Bé, l'altre dia vam estar al CAR i ens van manifestar unes preocupacions. Una és que hi ha un espai que tenen el bosc de Vullpelleres tocant, no sé, 2-3 metres, i han demanat reiterades vegades que es tallin branques i que es netegi, tant pels incendis com per la caiguda de branques. I ells mateixos també ens deien com estan els canvis de planejament per fer les inversions necessàries que necessiten. Una altra pregunta seria el 14...
Ja n'ha fet 2, eh?
Eh?
Sí.
Bueno, doncs...
Faci la tercera, faci la tercera.
No, és que també vull fer una...
Avui serà una excepció, vinga.
Avui... És que... Bueno, no. El... És que em vull fer quatre. No, segons com es comptin. No, doncs...
Tri la millor.
Trio. És per al·lusions que ha fet abans el senyor Brugueroles i és la segona vegada que ho ha fet des de que ha començat el mandat. Jo crec que les informatives no hem de manifestar les nostres postures. Recollim la informació i després la utilitzem al moment que ens dona. És la segona vegada que diu això ho vam parlar a la informativa i no vam, van preguntar res. Més aviat estem demanant més informació, és a dir, no tenim per què ni amb una moció ni amb un projecte donar la nostra postura, sinó que recollim la informació i després valorem els grups municipals. És que és la segona vegada. I me'n deixo una, però bueno, vinga.
Gràcies. Pel tema del CAR eren dues preguntes diferents. Senyor Àngel Pedrós.
Gràcies, alcalde. Pel tema del CAR hi ha com dues preguntes. No, si és un tema d'arbrat no hi ha cap problema. Ara, també, el tema del CAR s'ha de resoldre... Quan es va fer el conveni del CAR, el CAR es va convertir en una mena de no només de lloc on es preparava esportistes d'èlit, sinó que es va convertir en inversor, pràcticament, no? Que tenia que complir unes obligacions urbanístiques, i clar, les obligacions urbanístiques del CAR em sembla que pugen 8 o 10 milions d'euros. Evidentment, el CAR no es pot comprometre amb aquestes quantitats, però clar, si no urbanitza el CAR que té al davant o fa coses d'aquest tipus, tampoc se li poden donar llicències. Aquesta és la problemàtica que té el CAR. Ja estem en procés de que el CAR sigui només un centre d'alt rendiment esportiu i prou. I aleshores les obligacions urbanístiques estem mirant de treure'ls i que d'alguna manera les compensaríem amb d'altres actuacions a la ciutat. O sigui, el CAR encara no està resolt el tema de les actuacions que hi ha allí, però bueno, jo crec que això en breu es podrà resoldre.
Gràcies. La tercera pregunta, el senyor Carles Brugueroles.
El senyor Grinet, té vostè raó, el que ens sorprèn... El que em sorprèn és que aquí al ple s'afirmi que s'han assabentat de determinades coses per la premsa. O sigui, les expliquem, però no s'assabenten per la premsa. I això és el que ha passat avui, per això ho deia.
Gràcies. Senyora Elena Vila.
Sí, gràcies, alcalde. Bona tarda. Bé, és una pregunta que va la senyora Núria Escamilla. Em sap greu, Núria, però portes dos àrees doncs, molt grans. Fa unes setmanes ens vam trobar per parlar amb la Junta de la Unió, ja que sembla que el projecte per completar l'escenotècnia del Teatre de la Unió estaria i és a finals d'any, també ho vam poder veure als mitjans de comunicació. I bé, crec que no cal repassar doncs, els entrebancs que s'han hagut d'anar solventant, sobretot doncs, en el darrer mandat, en el que vam haver d'afrontar doncs, una mala gestió per part, en aquest cas, bueno, de vostès. El gran exemple seria el de fer front a la inviabilitat legal d'un acord de consorci que vostès van propiciar, un consorci que la mateixa secretària va concloure que no s'ajustava a la legalitat i això, òbviament, doncs, va provocar tota una sèrie d'entrebancs que l'anterior govern vam anar solventant com vam poder i que a dia d'avui encara... Doncs ens consta que així també ens ho han expressat des de la Junta, que no està resolt. La qüestió és que la proposta de dissolució encara no està feta, tot i està aprovada pels socis de la Unió. Aquí li podem sumar un litigi també amb el bar per compromisos no resolts, un encariment espectacular del cost de les obres que vostès doncs van projectar. I crec que aquí, senyor Brugueroles, no van optimitzar. Sense anar més lluny, el nou contracte de escenotècnia costarà a vora 1 milió d'euros més del que estava previst per tot això que he argumentat. Però bé, en tot cas, ara hem de mirar endavant i fer realitat aquest teatre i aquest equipament social i cultural el més aviat possible. I, per tant, els hi pregunto, com quedaran, doncs, els acords del Consorci i el que més els preocupa a la Junta i també a nosaltres, quin model de gestió volen promoure des del govern municipal per a la Unió i quina serà la implicació dins d'aquest model de les entitats, dins d'aquest model de gestió. Gràcies.
Gràcies, senyora.
Tinc un altre aval. Tinc un altre, és un prec. En aquest cas és un prec i és a la senyora Núria Fernández, regidora de Salut. Divendres passat vam ser coneixedors per les xarxes socials de la visita institucional que van fer vostè amb la com a regidora de Salut, a la Susana Rada com a comissionada per Valldoreix i el Ferran Felius com a comissionat per a les persones amb discapacitat al cap de Valldoreix. Sorprenentment, ens consta que aquesta visita es va fer sense ni tan sols informar a la vocal de Salut, responsable i menys al president, i lamentablement doncs, no és la primera vegada. També ens consta que personalment doncs, la vocal li va demanar en l'anterior ocasió que la visés i no ha estat així. Per tant, és un prec també extensiu doncs, a l'alcalde. Jo crec que el respecte institucional en aquest cas ha d'estar i no costa res doncs, avisar en aquest cas els responsables legítims i el govern legítim de Valldoreix de que es faran visites doncs, com a Ajuntament de Sant Cugat a Valldoreix que és la seva competència. Gràcies.
Gràcies. La primera pregunta, la senyora Núria Escamilla.
Doncs sí, senyora Elena Vila, ens trobem que la cenotècnia possiblement estigui acabada a final d'any, però estem treballant encara amb el pla de gestió. Estem treballant també en el procés de liquidació del consorci. Tenim a tres bandes doncs, la Unió i nosaltres hem de seguir treballant per gestionar-ho i encara no li puc dir res concret. En quan no ho sapiguem, doncs, us farem partícips de la comissió informativa.
Sobre la segona part, prenem nota del prec. Jo crec que hi ha un gran respecte institucional entre l'Ajuntament i l'IMD de Valldoreix. Endavant, senyora Núria Escamilla i Núria Fernández.
Com ja li vaig dir al seu moment el mateix dissabte a la senyora Casta, l'únic que vam fer va ser presentació del comissionat de discapacitat al cap de Valldoreix. No vam fer cap visita institucional ni res. Era això, vull dir... Res més.
Gràcies, sí, senyora Elena Vila.
En tot cas, si vostè, doncs, com a regidora, va, com a regidora que ha anat al cap de Valldoreix, sí que és una visita institucional i, per tant, doncs, crec que... Per això li demano que et respecten. Crec que no costa res i fins i tot doncs, pot ser que la vocal estigui assabentada i no faci falta que hi vagi, però crec que ens devem aquest respecte i que també per la bona entesa entre Valldoreix i Sant Cugat seria positiu. Gràcies.
Per completar aquesta informació, senyor Carles Brugueroles.
Senyora Vila, és que el govern reiteradament veu les seves visites institucionals a moltes empreses del municipi, del qual no sabem res de res nosaltres. Sí, vostè és regidora i és senadora i o sigui, no sé, és que la veritat és una mica sorprenent, senyora Vila, li dic de bon rotllo. O sigui, és una visita que la senyora Fernández va fer per presentar una persona en un equip de treball i que vostè ens digui això de respecte institucional o el que sigui, doncs home, jo crec que són coses que vostè no té cap obligació de dir-li al govern quan visita una empresa. Però estaria bé, seria una qüestió de dir, home, doncs, no, anem a fer... Perquè vostè va també en la seva doble condició de regidora i el govern en aquest moment doncs, hi ha un regidor d'empresa que no és vostè. Aleshores, clar, nosaltres ho mirem, no diem res, però és que ara que ens vingui amb això, doncs, ostres, és una mica curiós, senyora Vila. Li dic, escolti, amb cordialitat, de veritat.
Primer, no entenc per què vostè em contesta amb... Bueno, no sé, estic tenint un diàleg amb la senyora... No, però, bueno, en tot cas, per suposat... Però jo vaig com a regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat i com a senadora, i vaig, sí, a Sant Cugat a visitar empreses, igual que vostès ho feien quan estaven a l'oposició, només faltaria, no? Crec que aquí tots podem visitar. Jo vaig, sí, a la meva condició. Jo el que demano és que sabem que hi ha una entitat municipal descentralitzada amb un govern... que simplement s'informi en aquest govern quan es fa una visita en el territori de Valldoreix. Miri, li diré més. Aquests tres regidors, no sé la resta, però aquests tres regidors, quan estàvem a govern, i aquí està la Susana Herrada, ho pot confirmar, sempre que fèiem qualsevol acció a Valldoreix, on reuríem amb gent de Valldoreix, informàvem a l'MD de Valldoreix.
crec que és un tema de respecte, però bueno, bé, aquí cadascú, jo feia aquest prec i també ho feia amb tota la cordialitat possible, només faltaria.
Moltes gràcies. Senyor José Gallardo.
Sí, jo aniré a la pregunta que ha fet abans el company Chimarro, perquè la tenia apuntada, i com hi ha coses que no m'acaben de quadrar quan estàvem al govern, m'agradaria saber què ha passat, perquè no dic que, evidentment, que menteixin, però clar, nosaltres vam fer una actuació en funció d'unes directrius que ens van donar en el seu moment a nivell de seguretat. Li demanaria al senyor Picornell, vostè no hi era, evidentment, li demanaria que busqués la informació d'aquell moment de perquè a nivell de seguretat ens van dir que no es podia aparcar en aquell pàrquing. Ho vam treballar també amb el company d'Urbanisme, el Francesc Duc, i fins i tot ens vam reunir amb la tinenta d'alcaldia, amb els diferents comerciants de la zona, per explicar-los el perquè. Evidentment, ara sembla que els havíem enganyat en les explicacions que els vam donar quan ens van dir que en aquell punt no s'hi podia aparcar, que havia de posar els New Jersey, per temes de seguretat, per temes de que si algun cotxe tenia alguna benzina o oli en aquella zona, després hi hauria un perill de seguretat per si havien de jugar. Es van posar una sèrie de condicions per les quals no ens deixaven utilitzar aquell pàrquing, vam buscar l'opció d'aquest pàrquing que deien vostès del Mercadona. Tot i així també vam donar l'opció en aquell moment, a futur, perquè no s'havia acabat l'hipòdrom, de fer que la gent aparqués a la zona de la pàrquing de la ITB, que són 150 places d'aparcament, i que ara que està acabat l'hipòdrom sí que poden connectar, caminant, evidentment, no està tan lluny, aparcar en aquella zona i utilitzar aquell pàrquing que ja existeix com a alternativa, i això ho vam treballar. Per tant, m'agradaria saber aquesta disfunció de parers, que a mi em sobta, sent la mateixa casa, els mateixos tècnics, els mateixos serveis jurídics, la mateixa policia, que tinguem aquesta doble versió. Per tant, els demanaria, no com a crítica, sinó no entenc aquesta situació. I la segona pregunta aniria dirigida al tema de la passera de Vullpalleres i el Parc Empresarial de Can Sant Joan. És un projecte del Pla de Sostenibilitat Ambiental, de l'AMB, també de 2.200.000 euros, que financiava i licitava directament l'AMB, i que em va semblar llegir a un mitjà de comunicació local que també sabia que havia caigut del pressupost. Ho vaig llegir i em sobtava, perquè dic, és un tema que ho paga, no m'arrisco a dir-ho, el senyor Brugarola, si no vostè em corregeix, o que era, si no era 100%, era el 90% de la inversió. Per tant, no entenia el per què això havia caigut de la inversió del pressupost. Gràcies.
Senyora Cristina Paraire.
Sí, del tema del pàrquing, doncs no sé, perquè tampoc jo tot el tema d'aquests pagaments i tot això i de l'asfaltat de Rimila i això també m'he enterat ara, perquè en el seu dia tampoc se'm va informar de res. O sigui, tot això que vostè m'ha dit ho preguntaré, perquè primera notícia, li dic així. Sí que nosaltres vam demanar si era possible fer això de manera que quedi molt clar, provisional, per donar-nos aquest temps de marge. No tenim cap intenció de que sigui una cosa, però li dic, no tenia ni idea de tot això que vostè ha comentat, perquè tampoc quan ho van fer ens ho van comentar. Vull dir que no ho sé, primera notícia. Ho mirarem i li donarem resposta. I el tema de la passera, és cert que és una, que aquest projecte que sabem que és llarg, que s'havia posat en el pas del 23-27 amb l'àrea, amb l'àrea metropolitana, no va entrar en el pressupost 2023. I per això potser ha llegit aquesta notícia. I sí que anava, ho feia tot l'àrea, vull dir, a càrrec de l'àrea, crec que si no el 100, el 90... Vam estar doncs amb converses amb l'àrea, també dient, bueno, escolta, això és ho heu de fer vosaltres. Ara què passa? Què és el que està passant? Ens van dir que ells també estaven com una mica col·lapsats de projectes i que la licitació inicial per projecte, execució, etc., que es retrasava. Tenien un interventor nou, més de 300 projectes, crec que recordar que ens van explicar en cua, i que aquest no havia entrat a temps a final d'any. Però el tema està encarrilat, ja està teòricament en marxa. Ara no sé, no voldria equivocar-me perquè tinc les notes a dalt, no sé si és a l'abril o així, doncs ja, o sigui, que ja està en marxa, es farà la licitació i si tot va bé La idea és que estigui acabat al setembre 2026, crec que estic parlant de memòria. En teoria, segons les previsions que havien fet vostès, la previsió era acabament al juny del 26, però com que van aquests tres mesos com de retard que portem, doncs esperem veure-ho a final d'any del 26.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tothom. Aixequem la sessió. Molt bona nit a tothom.